Mediats, l'actualitat televisiva de la setmana amb Mònica Planes. Bon dia, Mònica.
Bon dia.
I Santi Villat, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, estem molt bé, molt bé.
Molt bé.
I tu?
Mira que me n'alegro, jo també, també.
Perfecte. Sí, sí. Escolta, avui hem de parlar del sense-ficció d'ahir la nit, que va ser la revolució. Del Salvades de diumenge, del programa del Defensor de l'Espectador. I heu preparat un pack especial esports, un seguit de programes d'entreteniment que tenen l'esport com a matèria, a veure si aconseguim parlar d'aquell de córrer.
Que... Sí.
És l'objectiu del dia, no?
Sí, bueno, i si no, ja pues, a final de temporada, saps? O sigui, tranquil·la,
quan
ja s'haurà acabat, farem un revival.
Molt bé, comencem amb el Sense Ficció d'ahir a la nit, titulat Jo també vull sexe, un reportatge certament impactant.
Crec que serà un dels sense ficció de la temporada que la gent tindrà molt present i que se'n parlarà durant molt temps. Era una feina molt difícil perquè parlar del sexe en els discapacitats físics o psíquics era una situació molt delicada. Es podien quedar només amb el fet de parlar-ne, però és que a més han ensenyat en què consistia, quins eren els serveis que els assistents sexuals podien oferir. I jo crec que ho han fet d'una manera excel·lent, perquè no deixa de tenir aquest caràcter reivindicatiu i de denúncia que caracteritzen els documentals de la Montserrat Armengou i el Ricard Belis. És a dir, la funció de servei públic de la televisió en aquest sentit va estar més que
impecable.
Coberta, era impecable. I a més, a mi el que m'agradaria o el que vaig reflexionar és, després de veure el documental, és com parlava de més coses que d'aquest servei, no? Sinó una mica de com els mitjans de comunicació han acabat distorsionant i manipulant el que és el sexe i com aquest documental donava una altra manera d'entendre el sexe. I me'n vaig adonar que discapacitats sexuals en aquesta vida n'hi ha molts.
N'hi ha molts. És a dir, que la discapacitat sexual no està relacionada amb les capacitats que tingui un o l'altre, físiques, intel·lectuals, de ser o no discapacitat, sinó amb la capacitat que té cadascú respecte al sexe.
D'entendre'l, de l'educació que ha rebut, de la seva situació emocional, i per tant em va semblar que era molt positiu que s'ensenyés a aquesta situació per fer recapacitar sobretot de com s'ha distorsionat el sexe a través dels mitjans de comunicació.
La reflexió que fa Mònica Planes és interessant, perquè a vegades associem, i en aquest cas Montserrat Armengou i Ricard Belis ens deien, mira, hi ha persones que diuen jo també vull sexe perquè els hi costa més per la cultura que hem fabricat i per com ens hem acabat relacionant amb això, però al final hi ha molta gent que ens està sentint que diu jo també sóc un discapacitat sexual, per entendre'ns, no?
Claríssimament, perquè no han sabut accedir a un determinat sexe que volien, per exemple, i ja s'han trobat amb unes relacions sexuals absolutament frustrants
o pobres
no? I no han sabut fer aquesta demanda i per tant,
necessitaríem un assistent
sexual perquè els hi pogués donar allò que segurament han trobat a faltar molts cops a la seva vida.
Un exemple, pels qui no ho vau veure, que l'heu de recuperar.
Mira, quédate las manos. Es una fantasía, ¿vale? De una P. El último tango en París. No somos, solamente estamos tú y yo. No hay nadie más. No quiero saber tu nombre. Eso dice la película, ¿eh? Y tú tampoco tienes que saber el mío. ¿Puedo besarte, no?
Sí.
Sí. Te dan un momento de relajamiento. Un momento de sentirte libre ante la sociedad hipócrita, ante la sociedad injusta y ante la sociedad ignorante.
Bé, era el moment en què ell podia consumar una fantasia sexual que tenia el Jesús, que és gairebé el fil conductor del documental, i és el moment en què per fi ell feia molt, ja ho havia verbalitzat, de dir, és que a mi m'agrada molt l'escena d'aquesta pel·lícula
i
la vull dur a terme,
sí.
No? I la felicitat que això li proporciona i que després el veiem supercontent a casa seva escoltant música i per casa més feliç que mai, no? Una miqueta per veure aquest efecte terapèutic.
De fet, hi ha una cosa que jo volia comentar que és curiós que siguin les televisions públiques les que fan aquest tipus de programa, està molt bé, perquè és un element que, vist des d'un altre punt de vista, podria ser molt la televisió privada, perquè la primera televisió que va fer això va ser la televisió de Castilla-La Mancha, que va fer un programa que es deia HNP sobre l'Hospital Nacional de Paraplègics que hi ha allà, i aquest era un dels temes també del programa, és a dir, eren les històries de la gent que entrava i sortia, i també hi havia tota aquesta cosa que explicava el reportatge d'ahir integrat dintre del que és la gent que està ingressada en aquell hospital fa com ja com 8 o 9 anys que es va fer. Només es va fer una temporada, no sé per què, suposo que va ser una qüestió d'audiència, però és, de fet, el primer programa que tracta aquest tema des d'un punt de vista més seriat, és a dir, eren com 10 o 12 o 13 capítols, no recordo, i estava centrat allà, era fer la vida d'aquell centre com s'han fet hospitals, on hem parlat alguna altra vegada.
Doncs moltíssimes felicitats a l'equip de Sense Ficció, una vegada més, perquè des que va aparèixer el Sense Ficció, sempre que hi ha un documental, sempre els hem d'acabar felicitant.
És veritat.
És realment una història d'èxit, aquesta del Sense Ficció, per tant...
I d'audiència.
Per tant, moltes felicitats, en aquest cas, a la Montse Armengou i al Ricard Belis. I deies que hem de parlar de Salvados, el fenomen de Mercadona, El Salvados de diumenge.
Aquesta setmana, el Salvados de diumenge va parlar del fenomen de Mercadona, que és aquest fenomen que tothom parla tan bé, que tot és tan bo, que vas allà i és una cosa que és una meravella, que allà ho troben tot, o sigui que les cremes del Mercadona són les millors cremes, més que les cremes que valen no sé quant. Bueno, tot. És una cosa, és una imatge
clara. És el paradís. L'hummus és
més bo que allà a l'Índia, vull dir, és una cosa,
paradís,
el guacamole no, és com de ni a Mèxic, ja fan aquell guacamole.
Bueno, hi havia un home que deia, és el momento más feliz de mi vida.
Sí, vull dir, és una cosa increïble. Bueno, és una empresa que ha generat una qüestió d'absoluta satisfacció. El programa de Jordi Évole el que feia era parlava amb els representants de Mercadona, parlava amb els clients i després parlava també amb els treballadors i anava creuant les històries, els hi anava, el que fa ell, posant-los a la cara situacions complicades. Però perquè entenguem exactament quin és el fenomen de la satisfacció de Mercadona, jo crec que ho va explicar molt bé un dels responsables a través d'una màquina que ara tenen allà i fa sucs de taronja.
A veure.
Aleshores, jo crec que és un gran exemple per veure que tothom està content amb la vitamina C.
¿Satisfaces al jefe? Sí. Dice, ¿por qué? Porque estoy dándole un zumo de naranja fresco natural exprimido al instante.
Jefe satisfecho.
¿Satisfaces al trabajador? Sí. Porque esta máquina antes tenía 5 piezas y ahora lo que hemos hecho se ha rediseñado toda y solamente tiene una pieza y se extrae una pieza para limpiar. Uh-huh. Lo cual haces más con menos.
Más.
Dice, ¿satisfaces al proveedor? Sí. Esta naranja no se comercializaba.
Ah, porque era fea, no llegaba ni al súper.
Esta pues iba a zumo industrial. Y ahora lo que estamos haciendo es, esta naranja se comercializa, da zumo. Y lo que era el árbol, entre que era antes se aprovechaba el 50-60%, ahora se está aprovechando el 80-90%. Y esto al final satisfaces al jefe, satisfaces al trabajador, al proveedor, a la sociedad, al capital.
I a l'àrbol, també.
Els pagesos no veuen igual.
I satisfaces a l'àrbol. Amb una màquina de suc de taronja, imagina't, tothom estava satisfet.
L'arbre està encantat. Però els pagesos no veuen igual.
Ara anem als pagesos valencians de la naranja fea.
Vinga.
Escoltem-los.
Mercadona utilizó los cítricos como producto reclamo, hizo una oferta de naranjas a 50 céntimos. Claro, naranjas a 50 céntimos... Al agricultor no le queda nada. El problema fue que como Mercadona actuó como líder, el resto de cadenas copiaron a Mercadona, siguieron a Mercadona y exigieron a sus proveedores que bajaran los precios. Es una catástrofe.
I el fenomen de la satisfacció també acaba perquè ningú parla malament de Mercadona. La resposta està al contracte dels treballadors. Aquesta és la clàusula.
Y en la cláusula se puede leer: la trabajadora no se podrá manifestar públicamente en contra de los intereses de la empresa ni verter información que pueda dañar la imagen y buena reputación de Mercadona ni realizar acciones con dicha información, cualquiera que sea la forma, modo y contenido, ya sea en el orden jurídico, en el de las relaciones personales de la trabajadora o mediante los medios de comunicación.
Es decir,
¿esta cláusula qué quiere decir? Claro. ¿Que esta trabajadora, por ejemplo, en una cena de Navidad con la familia no puede hablar mal de Mercadona?
Exacto.
Claro, ¿no puede poner un Twitter en una red social en contra de Mercadona?
Nada, ni Twitter, ni Facebook, ni siquiera el amigo de la esquina.
Clar, imagina't, ara arribes a casa, què? Com t'ha anat de feina?
Fenomenal!
Bueno, avui, bueno, he fet unes uns llumars!
Però això ho guanyes als tribunals, eh? Això
sí, bueno, sí, tot aquest tipus de clàusules no tenen cap sentit, però clar, vull dir, la gent... A veure, aquesta, diguéssim que el contracte que estaven entre mans era el contracte d'una caixera, no d'un professional de la IBM. Vull dir, d'una caixera que li diu, no, he tengo que callar. Ah, bueno, pues bueno, mi jefe, y además es guapísimo. No ho sé, jo què sé, clar.
O senzillament si has de dir com t'ha anat el dia de la feina. No t'ho puc dir.
O no t'ho puc dir.
No t'ho puc dir.
No podem parlar.
És un tema.
Podem parlar.
Tema tabú. Està sota secret de sumari.
Sí, sí, sí. No pots parlar
de tota manera. En benefici de Mercadona he de dir que segurament aquesta clàusula la tenen altres contractes d'altres empreses.
Sí.
Segur.
No, si un dia algú fa una secció d'analitzar contractes, o sigui, té 6 temporades.
Fliparien.
De clàusules, la gent fliparia les coses que t'arriben a posar i que, clar, has de treure, clar.
És que Mercadona té aquesta cosa, el paradís roig, perquè n'hauríem de dir paradís roig, no? Sí, això, eh? Sí. Que com que no fa publicitat, com que té aquesta tècnica de no publicitar-se, de no llançar-se en el mercat, no cotitza borsa, no sé què, com altres empreses, sempre tenen aquesta aura
meravellosa,
no? I bé, en fi, bueno, totes les empreses.
Exacte.
Doncs aquest era el reportatge.
Ah, fantàstic. I el defensor de l'esportiva de televisió espanyola, com el teniu? Com el teniu?
Aquest programa ens en direm, la Mònica
estic,
i jo.
Estic molt contenta d'haver trobat una parella de secció que tingui devoció
pel defensor.
No, sí. Jo tinc per aquest programa i per aquell que fan... Un dia en parlarem a Televisió Espanyola de que siguin a la Casa Real.
A veure. Home,
que fan els diumenges, o sigui, audiència abierta, que escolta, hoy han ido los del MIA a la Casa Real.
No,
a la
reina. Però vull que m'expliqueu si han ido donde ha ido el rei emèrito al funeral de Fidel Castro.
No, però això t'ho explicarem, que ho faran aquest diumenge.
Això ho vull saber tot,
Sí, la setmana que ve això t'ho fem.
Dimecres t'ho portem.
El programa d'aquest del Defensor del Espectador és un programa de Televisió Espanyola que fan de tant en tant, un cop al mes aproximadament, on agafen un pobre senyor que tindria que treballar a l'ente público i el tenen allà una hora contestant coses assegut amb una taula. Llavors fan
no el critiquis, que jo hi mantinc una relació epistolar molt intensa amb aquest senyor.
Amb el senyor presentador...
Pensa que s'està teixint un llibre que es diu... Les meves converses amb el defensor de Televisió Espanyola.
Molt bé.
By Mònica Planes.
No, però llavors està fantàstic. Bueno, a mi el que m'agrada d'aquest programa són les preguntes que es fa la gent, no? Va. Perquè llavors apareix una senyora al mig d'un parc, perquè tots els agafen preguntant a parc.
Sí,
i aleshores les persones fan preguntes com, per exemple, bueno, que ustedes están poniendo los fondos musicales muy altos en los programas y no se entiende nada. Jo diria que s'escolta perfectament, però escoltem-ho.
La idea de Vitísimo surge de la propia experiencia personal de, bueno, necesitar un profesional.
Quiero enviar mi queja por los fondos musicales, que en ocasiones distorsionan y perjudican el mensaje del interlocutor. En concreto, en el programa Fábrica de Ideas, intervinieron varios emprendedores y cuando estaban exponiendo su proyecto, una música de fondo dificultaba no solo oírles, sino pensar en lo que estaban diciendo. Un programa divulgativo de esta categoría debe potenciar la aportación de ideas y no perjudicar.
Ahora escolteu quan tornen al programa original.
La música es maravillosa, pero a su debido tiempo.
Que la pots cantar. Insisto que no es privativo solo de este programa, porque la verdad es que cada vez recibimos más quejas en este sentido.
Aquest senyor podria dir no es privativo de este programa porque el mío la tengo más alta que en el otro, perquè aquí la pots arribar a ballar en aquest programa, la cançó. Bueno, a mi el que m'agrada sobretot d'aquest programa és el to de queixa de la gent que sembla que els hi és igual. Vull dir-te, yo quiero decir porque he venido, porque me pasa que voy con la música... Bueno, aquesta era una de les preguntes que es fa la gent, el tono musical, ja veus tu la gent, el problema que té. Després va haver-hi una altra molt interessant, que és perquè el prime time a Televisió Espanyola cada dia arriba més tard i comença a les 22:45. Per tant, la gent... Bueno, pues tot allò que passava a TV3 amb Merlí, tot allò que abans el feien a les 10, ara a les 10:45, doncs Televisió Espanyola va fer un comunicat i va respondre a aquestes persones que es pregunten això. Més o menys, la resposta en resum, va ser una mica... Ja us hi posareu fulles. Escolteu.
La oferta de programación que ofrecemos a partir de las 22 horas es variada, con contenidos que pretenden llegar a un público lo más amplio posible. Comienza con el programa Hora Punta, una entretenida ventana a la actualidad que promociona, con invitados especiales, la serie o programa de entretenimiento posterior y que suele empezar a las 22:45. De esta forma, enriquecemos la oferta y relacionamos los contenidos, por lo que la programación es más completa e interesante para los espectadores.
Sí.
La audiencia de un canal generalista es tan heterogénea que resulta muy complicado satisfacer a todos. Desde aquí, animamos a los espectadores que no pueden ver la emisión de determinados contenidos a que hagan uso de nuestro servicio de TVE a la carta disponible en rtve.es.
I què li has dit a aquest home, que diu això amb aquesta veu? Com dient, mira, és que nosaltres, mira, si no, pues ja t'anaràs a internet. Vull dir, nosaltres no nos marees con preguntas, nos hagas saltar l'escaleta, la graella i tot, no que tenemos no mucho problema.
No era el ministre del temps Fabián Mohedano, ho certifiquem, que vol avançar al prime time a les televisions.
Però és que a més només li faltava dir, si quiere ver por internet, pulse uno. Sí. No?
Sí. Bueno, i una oferta molt variada, ha dit, com si fessin 60 coses.
I tant, i tant.
Que ja me diràs tu.
I atenció, atenció, perquè al mediats arribem al moment que havíem estat esperant durant tantes setmanes. Tararà! Sí. Nacidos para correr.
Sí, senyor.
Ho hem aconseguit! Sí, bravo! Heu creat una expectativa sobre aquest programa.
Bueno, pues ara ja m'explicareu.
Per dir-li que no cal que el mirin, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, mira si estan confiats a Televisió Espanyola el que fan diumenge al matí. Perquè com a les 10 del matí, després de la missa o
alguna cosa així. Que és quan tots els runners estan corrent.
Exacte,
és a dir, que no estan mirant la tele.
Exacte, exacte.
A veure, expliqueu-me, va.
Vinga, va, Mònica, explica-ho tu, que tu també has estat runner.
Jo també he estat runner.
Ella és una ex-runner. Això sí que seria... Fantàstic fer un programa d'ex-runners. Aquí
home,
se li
n'hi ha molts,
els junons.
Perdona, perdona, t'arribes de la nostra edat i hi ha ex-runners que ja són coixos. Vamos, ja t'ho dic ara. Una quasi la tens al costat, que la tens al costat.
Sí, sí, sí.
Apa, tira.
Jo, com a runner de 3 setmanes...
Sí. Entusiasta runner de 3 setmanes aquí quasi se li carreguen els genolls.
Els genolls? Sí. I, bueno, va ser molt... Vaig passar molt malament, eh?
Va, explica.
Aquest programa són dos famosos on un entrena l'altre.
Sí.
Per tant, consell número 1, no us deixeu entrenar mai per un famós.
No.
Perquè a mi també em vas esperar algú que ja et dic ara que més val no haver-li fet cas.
Que no revelarem la identitat.
No, perquè em deien, em fa mal, em fa una mica
no,
mal.
No, dona, no.
Tira, et passarà. Doncs no feu cas. Per exemple, vam veure la primera setmana Òscar Igares, que és un torero, amb la Marta Solano, que és una presentadora de Televisió Espanyola.
Bueno, que és la Marta Cáceres del segle XXI, diguéssim. Saps? És igual. És la mateixa.
Ells van posar corra.
Bueno, diguem que ell li deia a ella... Que hi va passar una cosa amb aquest programa i és que ella acabava plorant. I
sí,
jo, a la televisió pública, que una presentadora acabi plorant perquè hi ha un torero que l'està fent córrer...
No. I a més una presentadora... No, perdona, i una presentadora d'esports, que si em dius no era de cuina... Bueno, no, era una presentada d'esport. Bueno, doncs, la segona temporada van convidar al programa a una actriu d'aquesta sèrie de 6 germanes, que com són 6, no saps quina és la cara de quina, m'entens? Mm. Són moltes noies.
I totes s'assemblen,
i totes s'assemblen, i van amb el mateix arroba i l'època i tot.
Ah, no m'estranya que el Robbie Williams es confongués amb les Spice Girls, que diu que se les va beneficiar totes.
Veig doncs, bueno, Robbie, és que Robbie era molt gran, Robbie. I van convidar també a córrer i a deixar de fumar el Rubio de Cruz de Raya. Home, a veure, diguéssim que jo crec que ja anem al segon tall, no? Perquè ja el primer ja el podem saltar directament,
exacte.
Perquè és l'opinió de la professora.
El segon tall vol dir el Santi Villas, que és un fragment d'àudio que sentireu.
Sí, que es diu Correr Caco, es diu.
Perquè
li van ensenyar un sistema de córrer, que és el Correr Caco, que no té res a veure
que t'hagin virat
la
lladres?
Cartera. No, escolta.
Hemos hecho la valoración, creo que sí puedes correr, pero tengo que hacer una matización y es que he visto tus articulaciones un poco afectadas y entonces lo que vamos a hacer es un plan que se llama Caco.
¿Cómo?
Caco.
Caco. ¿Qué es el Caco?
No sé. La verdad es que suena raro. Caco siempre es un ladrón. Un tío que roba. Caco.
En el mundo del running, Caco significa caminar y correr. Y todo el mundo cuando empieza a correr debería empezar por el Caco para evitar lesiones y para, sobre todo, no cogerle manía a esto de, del running.
Tenim proves de que no sempre funciona.
No, ja ho estic jo.
Jo et dic una cosa. I el mínim que pot tindre maltrecho al
Ros
de Cruz de Raya són les articulacions. Això és el mínim. Vull dir, a partir d'aquí, hasta les puntes del cabell, de obertes, el que vulguis.
Bueno, en fi, que ai, hem arribat a Nacidos para Correr, estem molt contents.
I hem creat un nou mite, perdona, que és Be the Best. A veure si ens donarà temps.
Què és això del Be the Best?
Home, no, que això un altre dia. Ah, una altra expectació, a veure si penses
al·lucinaràs.
Que
aquí
hem de fer.
Què?
Sí, sí.
Sí, sí.
Molt, bueno, molt fort.
Puc dir una cosa?
Pots dir el que vulguis.
Puc dir una cosa de fora de sèrie?
Totalment.
Doncs pues fora de sèrie està preparant una entrevista que, si l'aconsegueix, estarà molt bé. I jo ara faré com el Sálvame. No puc dir res més que les inicials. Només les inicials.
Què?
M-T. Adéu.
Són les teves.
No, i són les de molta gent.
Sí, sí, sí. Bueno, escolta, parlant? Això és l'Enigmàrius, també, la tonteria.
Però M-T és l'entrevistador
o l'entrevistat? M-T és l'entrevistat. I feu el favor de donar-li pas a aquests dos nois que deuen estar allà asseguts amb els braços creuats, que han de fer aquesta cosa que ve detrás de nosaltres.
Però amb qui?
Amb algú.
Amb la, no, digues les altres inicials.
PR. Adéu!
PR? Pilar Rahola.
Ah, ja sé. Jo ja
adéu, 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 adéu. El Matí de Catalunya Ràdio.